Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Durant la primera us hem narrat el no de Junts per Catalunya als tres decrets llei que el govern espanyol ha portat avui al Congrés dels Diputats. Entre les mesures tombades, n'hi ha moltes, però la que més crida l'atenció és la pujada de les pensions o la bonificació al transport públic. Junts parla de xantatge del PSOE, mentre que el govern espanyol treballa ja en vies alternatives per recuperar algunes de les mesures tombades. El Partit Popular, que avui també ha votat que no al decret que inclou la pujada de les pensions, ha anunciat una iniciativa pròpia per revaloritzar les pagues als pensionistes. També us hem parlat del retorn de la seu del Banc Sabadell a Catalunya, en plena OPA del BBVA, per aconseguir el control de l'entitat. El Sabadell busca blindar-se tornant a casa, entre cometes, després de la seva sortida de Catalunya l'any 2017 dins de la fugida d'empreses per l'1 d'octubre. I us hem explicat, amb dades a què ha tingut accés el 3CAT, com els lloguers de temporada s'han multiplicat per 6 des de l'any 2019. En molts casos, en contractes que són frau de llei, perquè fan passar per lloguer de temporada el que en realitat és un lloguer residencial. Què més podem destacar, però, a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que aquesta tarda hi ha prevista una nova reunió per abordar l'augment del salari mínim interprofessional. A la taula del diàleg social, la patronal COE plantejarà al Ministeri de Treball un increment del 3%, però reclama que es negociï juntament amb la reducció de jornada. La patronal veu bé pujar el salari mínim un 3%, igual que es va pactar per aquest any en l'acord de negociació col·lectiva, però demana que es tingui un plantejament global, perquè assegura que reduir la jornada i incrementar el salari mínim farà incrementar els costos a les empreses fins a un 10%. Un nou compost en un assaig clínic ha demostrat en animals que pot eliminar tumors hormonals de mama en una sola administració. Es dirigeix contra càncers de mama positius en receptors d'estrògens que representen fins al 70% d'aquests tumors. El fàrmac l'han provat en cèl·lules i en ratolins i ha aconseguit eliminar totalment els tumors petits i ha reduït significativament els grans sense efectes secundaris importants pels animals. La cap de la unitat de càncer de mama de l'Institut Català d'Oncologia, Sònia Pernàs, ha dit a Catalunya Ràdio que l'estudi és molt prometedor però que encara està en una fase molt inicial i que, per tant, caldrà veure si manté la mateixa eficàcia en humans.
Un fàrmac molt prometedor, ràpid d'actuar, però que cal veure quina serà l'eficàcia, no? Els següents passos és fer un fase 1, el primer assaig en humans, per veure, sobretot, quina és la seguretat d'aquest fàrmac en humans, no? Quins efectes secundaris té, i després veure realment l'eficàcia.
Encara en àmbit mèdic, la ministra de Sanitat, Mònica García, reitera la proposta d'exigir als metges que tenen càrrecs de responsabilitat, exclusivitat i que no puguin treballar a la privada.
Pero la del ministerio es que todos aquellos cargos de responsabilidad que eligen ser cargos de responsabilidad pues tengan una dedicación exclusiva. Y de hecho, una de las cosas que contemplamos también como iniciativa del ministerio es que ese complemento de exclusividad se saque del saco de los complementos específicos y que sea un complemento exclusivo para la exclusividad, nunca mejor dicho.
El Ministeri també vol limitar a un màxim de 17 hores les guàrdies dels metges. Els líders de França i Alemanya es reuneixen avui a París per consensuar de quina manera Europa afronta la nova era Trump. Un debilitat Emmanuel Macron i un Olaf Scholz en retirada faran una trobada amb regust de comiat centrada en qüestions econòmiques i en les amenaces d'aranzels per part de la Casa Blanca. Anem a París. Isabel Galí, bona tarda.
Bona tarda. Macron i Scholz s'han trobat per posar en valor la importància de l'eix franco-alemany en una Europa que més que mai necessita treballar conjuntament. Estem alineats per posar en marxa una agenda de competitivitat poderosa, ha dit el president francès, i ha posat com a exemple la necessitat de reforçar la indústria militar europea, convidant els 27 a comprar armes de la resta de socis i no dels Estats Units o dels països asiàtics.
El valor afegit de la Unió Europea és el suport a la nostra pròpia base industrial i tecnològica de defensa europea, identificant àrees clau on necessitem capacitats de defensa comunes, que ens falten, i millors opcions de finançament a Europa.
França i Alemanya també volen que Donald Trump doni garanties de seguretat a Ucraïna davant la possibilitat d'una pau entre Moscou i Kiev, un tema l'ucraïnès en què els dos mandataris no sempre han actuat coordinadament. La d'avui ha estat possiblement la darrera trobada entre Scholz i Macron abans de les eleccions alemanyes.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4, juntament amb l'Oriol Marc, cap de Política de la Nació. Bona tarda, Oriol. El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I avui la Tània Tàpia, periodista del Matí de Catalunya Ràdio a Madrid, i que em sembla que ha tingut un dia una mica mogut. Tània, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
L'has tingut, el tens i el tindràs, em fa l'efecte, perquè ara mateix on ets?
Sí.
Doncs mira, ara per qüestions logístiques de la maternitat a casa, un stop i continuar, però he estat al Congrés fins fa ben poc, després tenim una trobada també amb el president Illa, amb això de la regió gastronòmica de Catalunya, per tant, un dia intens, sí.
Molt bé, doncs ara ho repassarem tot plegat, perquè evidentment avui hem estat molt pendents al Catalunya Migdia de tot el que ha passat al Congrés dels Diputats i aquesta, podríem dir, de complir l'amenaça que ha fet Junts per Catalunya de deixar caure els decrets presentats pel govern del PSOE, que incluïen algunes mesures socials que ara mateix el govern de Pedro Sánchez, si les vol mantenir, haurà de presentar amb decrets per separat per tal que els grups li donin suport. Ara ho avançarem, però ja sabeu que sempre el primer tema és per trencar una mica els esquemes. I els dimecres anem cap a València, sempre per saludar l'Eugeni Alemany. Eugeni, bona tarda.
Hola, com estem?
Jo bé, i tu? Avui de festa,
sí,
no? Esteu?
Sí, és festiu.
A València teniu festa avui.
Però a València...
Ciutat.
Ciutat només, sí. Allò que se'n diu de creus cap endins.
De creus cap endins, ah,
sí.
Molt bé.
Són aquestes creus que posen en els accessos, com unes fites.
Sí, sí.
Les entrades a la ciutat.
La creu de terme.
Efectivament, efectivament. Avui és Sant Vicent Màrtir, conegut també com Sant Vicent de la Roda. No confondre Sant Vicent Ferrer, que és el patró de la Comunitat Valenciana, sinó que Sant Vicent Màrtir és simplement de la ciutat de València.
Molt bé. Escolta'm, quina lliçó, de
no,
santoral.
No, és que ho he buscat per si m'ho preguntaves.
Per tant, estàs recitant Viquipèdia, com
sí,
podríem
sí,
dir.
Sí,
molt
sí,
bé,
sí.
Perfecte.
Sí, molt bé, buscar per a saber, llavors, si em preguntem quin Sant Vicent és.
No fos cap que t'agaféssim en fora de joc, això mai.
No, és
molt
un
bé.
Que el van torturar els romans al segle IV, pues, per lo que diria Joan, anar en contra de l'ordre. No era un home d'ordre i estava, clar...
Compte, estava... perquè aquí es poden posar d'acord ràpidament l'Oriol i el Joan, que ja saps que en temes d'ordre tots dos van bastant en línia.
Home,
eh?
Jo sóc un home d'ordre, també, i jo entenc que en aquella època la policia romana, si este home estava allí fent el mando escàndalo i disturbios i intentant allí difondre una doctrina que no era la de l'Estat, jo entenc que la Guàrdia Civil Romana l'arrestarà
la
i...
La Guàrdia Civil Romana, m'agrada.
Això ens portaria a discutir quins cau millor, Ben Hur o Messala.
No seria el moment ni el dia. Deixem-ho estar per un altre dia. Ja avisaré.
Sobre Pasqua. En Pasqua farem el debat.
Cap problema. Escolta'm, avisaré l'Enric Calpena i ja ho fareu amb ell, que té un programa d'història i fantàstic, i ja està. Vanguardia, el lloc idoni per tenir aquestes discussions. Segur que no és aquesta la dèria teva d'avui, no?
No és la dèria. No. M'està passant una cosa, jo no sé també si a vosaltres vos passa, però jo últimament jo no puc entrar a una llibreria sense sentir que m'estan insultant.
Carai.
Sí, sí, perquè les prestatgeries estan cada volta més plenes de llibres d'això que ara se'n diu creixement personal, que pareix que la societat ha decidit col·lectivament que estem tots fatal. És com si cada volta que passe davant d'un títol com «Cómo ser la mejor versión de ti mismo» m'estigueren dient «Eugeni, tu eres imbècil». I, a més, molt mala persona, perquè si damunt no compres este llibre per a millorar, això vol dir que no només te dona igual no ser la millor versió de tu mateix, que és una cosa que filosòficament encara em pareix molt més terrible. Jo reconec que jo no m'he llegit mai cap de llibre d'estos, però, clar, ara, com en veig tants i tanta gent que en llegeix... Jo em plantege, i si sóc jo qui està fallant? Perquè pot ser el meu problema és no haver dedicat temps a despierta el gigante que llevas dentro o el poder del pensamiento positivo.
Podria ser.
Clar, i jo em faig la pregunta, si realment funcionen, per què cada any n'apareixen 20 més? Perquè pot ser que el gigante que llevas dentro... És tan gandul que necessita 5 llibres més per a alçar-se del sofà.
Si n'has llegit 10 i encara vas a comprar l'11è, és que alguna cosa no funciona, perquè si ja n'has llegit 10 ja hauries d'haver de desplegar tot el teu potencial, diguem-ne, no?
L'hauries de tindre ja, vull dir, ser ja la telequinesi, vull dir, moure objectes a la ment si has despertat tant de potencial. Que, per cert, vos he de dir, que tots sou tan futbolers, que Sergio Ramos... El futbolista
sí.
És un gran lector d'aquest tipus de llibres.
Veus?
Així no que ja està la prova empírica de que...
La que faltava, perquè em fa l'efecte que ara mateix no tens molta claca a favor d'aquests llibres, entre els que estan aquí ara mateix convocats.
No, però insistís que jo... que el problema igual sóc jo, que no m'he sabut jo adaptar o veure les parts positives d'aquest tipus de lectura. Joan, tu n'has llegit alguna volta un llibre d'estos i no en referís de coses de formació, de comunicació, vendes, màrqueting, que sé que és el teu sector, sinó de creixement personal com una cosa psicològica per ajudar-te a tu mateix a millorar.
Tampoc he llegit cap llibre d'aquests de comunicació.
Però n'has escrit.
Sí, un,
no, un de tertulians. Sí, sí, el vas llegir fa molts anys. Sí, sí, tant, sí, sí, vas llegir.
Escolta, m'encanta un que, mentre tu parlaves, he buscat títols, i m'encanta, sí, aquest, que serà el primer que llegiré a la meva vida. El sutil arte de que casi todo te importe una mierda.
Ah, però
no n'he llegit mai cap, bueno, ja t'ho dic ara.
I estàs a punt de reservar aquest dia a la llibreria.
Com que jo sóc autònom, quan tinc un problema em miro un moment al mirall i dic: López, espavila, que hi ha molta feina. I s'ha acabat el problema. Dit això, aquest títol m'agrada molt, i me'l penso comprar.
Perfecte, molt bé.
Ja es faràs la ressenya.
Perquè tu no penses llegir, vols dir, no?
No, és que també...
Un resum.
És que jo també partís que aquests llibres són una excusa per a vendre llibres, igual, de 200 planes, de coses que realment en 10 línies ja està tot dit. Ah.
Tinc la intuïció de que serà, com el seu títol diu, una mierda. Però jo ho provaré.
No, ja no li has donat ni l'oportunitat.
Oriol, tu en tens cap a casa?
No. De fet, a la meva vida regeix per una màxima que no hi ha res pitjor que una casa sense llibres, que és una casa plena de llibres d'autoajuda.
Mira. No, un dia podríem fer recollir totes les frases que guien la vida d'Oriol Marc, perquè realment que quedaríem perplexos. Sí, perquè...
On ens guiaria el recull de frases seria davant del jutge. Però, en tot cas, Eugeni, és veritat que cada vegada que s'entra alguna llibreria, si una llibreria d'aquestes mainstream, en un centre comercial, en una gran cadena, i no en llibreries de nitxo, de llibreries on el llibreter té un criteri establert literari, però quan tu fas una ullada als més venuts, sempre, els més venuts són, bona part, són llibres d'autoajuda. Hi ha el títol mediàtic de torn, però hi ha molt llibre d'autoajuda, i de fet els grans llibres, els llibres que es venen més, els que estan més anunciats, tendeixen a ser autoajuda. Aquests, hi ha psicòlegs que diuen que bàsicament de la depressió t'hi has de... No sé, et prens uns sugos i se't passes i estàs content. Vull dir que això està molt de moda i la gent s'ho llegeix. Vull dir, però també t'he de dir, Eugeni, que crec que hauries d'estar orgullós d'estar a contracorrent. És a dir, has d'estar orgullós de no haver caigut en això. O sigui, el Gijante, que està en tu, o com es digui...
No ho sé. Jo tinc un amic que és lector d'aquests llibres, i ell diu que li ajuden molt, que van molt bé. Me'n va recomanar un que es dia "Quién se ha comido mi queso" o no sé què. Me'l va regalar, no m'he llegit en la vida, igual s'està enterant ara, però és molt fan d'aixòs llibres.
Eugeni, aquí poses també el coaching, perquè és un altre concepte d'aquells de gent que llegeix aquests llibres per ser un gran inversor, per tenir èxit en els negocis, per ser una persona...
Sí, és que està entrant ara...
Tot està dins el mateix, eh?
Sí, és que està entrant... És que vam començar, als 90, això era los libros de autoajuda. Val? Però és que de cop i volta ja anar cresquent molt també el coaching este, i ja, és una estafa ja piramidal, això, ja, perquè tot el món ha de ser com broker de bolsa i tindre un Ferrari. I és una cosa... I a mi em fa la sensació que estem entrant en un món ara com molt marinetista, no? De gent tornant a la boxa, a la velocitat, i a esta cosa com de ser molt exitós, no?
Esta jo crec que no t'has de sentir sol, Eugeni, no t'has de sentir sol, perquè crec que aquí som uns quants que no, jo tampoc. I em vull afegir les frases aquestes vitals de l'Oriol. Jo sempre dic una cosa: no et fies mai de qui no té amics, qui no té llibres a casa i que no beu gota d'alcohol. Aquesta última és més qüestionable, però si les compleixes, les tens.
No té amics, no té llibres a casa i no beu ni una gota d'alcohol.
Bueno, no sé, ara tu, Tània...
Si compleix les tres...
Però no sé tu ara en la maternitat, si és molt estrenada l'alcohol, suposa que no si estàs donant el pit, no ho sé.
Ja començo a fer algunes trampes. Perquè ja dorm algunes tirades llargues, però jo dic les tres.
Les has de complir les tres, si en falles una ja no serveix.
I te'n diria una altra jo ara.
Si compleixes les tres has de marxar a l'altra punta del món.
I jo te preguntaria una altra, Tània, tu ara que em parla de la maternitat, si dins l'autoajuda i el coaching inclouríem els llibres de maternitat.
No me n'he llegit ni un, ni penso llegir-me'n cap.
Perquè és un coaching.
Més sentit comú, més escoltar a les mares i al teu entorn, no m'he llegit ni una línia. Amb prou feines m'he llegit els informes mèdics, només amb això t'ho dic. I una cosa, Eugeni.
Molt bé, brava.
Els llibres d'autoajuda, jo crec que qualsevol literatura és autoajuda.
Qualsevol literatura no, d'autoajuda, molt bé, Andial. He hagut de parar un moment per pensar-ho, molt bé.
És a dir, llibres d'autoajuda, no literatura de la bona, novel·la de la bona, assaig del bo, autoajuda. Això sí que ajuda a moltíssimes coses, a obrir la ment, a imaginar altres mons, a aprendre, a desconnectar, tot el que vulguis. Però llibres d'autoajuda em penso que no som del club.
No, i que no estaran funcionant massa, perquè a la vista està com està el món últimament, que la majoria de la gent, si tants llibres d'estos es llegeixen, no m'hi ha que veure que al revés, tot el contrari, cada volta jo veig a la gent més perduda, més individualista, més rabiosa i empipada que mai.
Això té una explicació lògica, que és que molt poca gent compra un número molt alt d'aquests llibres que surten. I llavors hi ha una acumulació d'informació d'autoajuda per un número molt petit de persones. Però jo aquest vespre posaré el xat GPT. Escriu-me un llibre d'autoajuda per tertulians i el que em publiqui us ho enviaré. A veure què tal.
No cal. No cal que l'enviïs. Vull dir, fes-ho, però no cal que l'enviïs. No cal que el comparteixis. Escolta'm, no cal socialitzar el dolor. Tu pots quedar per tu, segons com. Bé, doncs, escolta'm, cada vegada que entri a una llibreria i vegi aquests llibres d'autoajuda, pensaré en tu, Eugeni.
Escriu-ne un.
Sí. Ui, que em faci jo un?
Sí.
Jo no podria.
Com el titularies? Aquesta és la clau, aquest és el màrqueting.
Sí, és que el màrqueting és el títol.
Sant Vicenç Màrtir, avui.
No. Et donem temps, perquè si no em sembla
que no... No, estava pensant en una frase d'una cançó d'Antònia Font.
A veure.
Que és ensua soberanament sa polla.
Mira.
És una lletra d'una cançó...
Jo crec que ganxo un té com a titular, sí, guardant. Sí, mira, escolta, sí. Ja tens el títol.
El grafisme de la portada me l'estic imaginant i no sé jo, eh?
Doncs escolta, ja tens el títol. A partir d'aquí ja pots anar desenvolupant el text. Sí. Deixem perquè ho facis tu mateix.
Ja vos enviaré les galerades.
Molt bé, perfecte. Ja et farem de corrector. Exacte. Eugeni, gràcies. Bona tarda.
Una abraçada. Adéu.
Passar un minut d'un quart.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Ara ho dèiem amb la Tània, avui hem estat molt pendents del Congrés dels Diputats i de totes les reaccions al que ha passat allà. L'última s'acaba de produir ara mateix a través de X, de l'antic Twitter. Carles Puigdemont acaba de retuitar una notícia en la que hi ha les declaracions del ministre Félix Bolaños dient que els ciutadans han de recordar que el Partit Popular i Junts han impedit actualitzar les pensions. Diu Puigdemont que per aconseguir aquest titular i reforçar el relat són capaços de jugar amb els pensionistes i els usuaris del transport públic. Si els importessin de debò i no pas com a mers instruments del que sembla ja la precampanya electoral, ho tenien i ho tenen molt fàcil. Que presentin un decret amb la revalorització de les pensions i els descomptes al transport públic i demà mateix els tindran aprovats. Però aprofitar que són decisions que tots volem aprovar per forçar-nos a acceptar en el mateix paquet una vuitantena de mesures d'allò més divers i dispers és inacceptable i ho saben perquè els ho hem dit a totes les reunions. És la reacció, doncs, de Carles Puigdemont, des de Waterloo, al que ha passat avui al Congrés dels Diputats, i és aquesta nova derrota parlamentària del PSOE. Junts ha deixat caure els tres decrets que avui els socialistes pretenien convalidar al Congrés dels Diputats. Divendres, de fet, el mateix Puigdemont ja va anunciar que congelaven les negociacions sectorials amb el PSOE mentre no complissin les seves promeses. I avui, la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, ha confirmat que no els votaran res que formi part del seu programa electoral espanyol, ha dit textualment. Fruit, doncs, d'aquesta estratègia i també d'aquesta relació complicada entre Junts i el PSOE, han caigut mesures molt delicades, com aquests que dèiem, l'increment de les pensions i el manteniment de les bonificacions al transport públic, però insistim que el govern espanyol ja busca fórmules per intentar recuperar alguna d'aquestes mesures. Anem a Madrid amb el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
Hola, Òscar.
Ara mateix, què està passant al Congrés dels Diputats? La votació s'ha produït, passaven uns minuts de dos quarts de tres, no fan ni una hora. Queda algú al Congrés o tothom ha marxat ja a dinar fora?
No, ja ha acabat perquè l'última votació era porta tancada i era el suplicatori d'Avalos, que ja s'ha aprovat finalment, és l'últim tràmit abans que el Suprem ja té via lliure per investigar l'exministre dins del cas Coldo. Cap sorpresa, també s'havia aprovat l'Estatut dels Diputats. Ara només falta ja que arribi la citació del Suprem, perquè, com diem, cap sorpresa i Avalos, doncs, aprovat el suplicatori. Uh-huh. L'altra votació sí que s'ha fet, evidentment, pública i tot sobre el previst. Com havia anunciat Junts, s'ha tombat el decret òmnibus del govern espanyol i amb dos arguments que ha presentat Junts. Per una banda, els incompliments del govern espanyol als seus compromisos d'investidura, ja sigui amb el català a Europa o amb les competències d'immigració, la falta d'avenços que ja va anunciar Puigdemont, i per l'altra, això també que ara deia l'expresident, de aquest intent de barrejar, segons Junts, mesures que van més enllà de la revalorització de les pensions o de les ajudes al transport públic. Junts diu que si volen aprovar-les, que les presentin per separat. De fet, Míriam Nogueras ha fet aquest últim missatge abans de marxar de l'hemicicle. La sentim?
La pujada de les pensions està 100% garantida. L'única cosa que ha de fer el govern espanyol és fer un reial decret amb aquesta mesura, i això ho pot fer demà mateix. Altra cosa és que el govern espanyol prefereixi seguir enredant a la gent.
I és una opció que està sobre la taula, encara que fons de govern espanyol no la volen confirmar, perquè de moment és la que volen traslladar la pressió al Partit Popular per haver votat en contra, no tant contra Junts, encara que en privat sí que els hi fan responsables, però ara l'estratègia és culpar el PP de que hagin caigut aquestes mesures, que per cert, ja a partir de demà, ja s'ha confirmat a través del Ministeri de Transports, que els preus del transport tornen a ser els que eren abans, excepte amb els títols, els abonaments que estan rebaixats, ho seguiran sent mentre siguin vàlids.
És a dir, que si demà anem a comprar un títol, un bitllet, ens costarà preu normal, sense la rebaixa. Si tens un bitllet, una targeta d'aquestes que té molts viatges i que fa dies que estàs utilitzant, doncs aquesta encara és vàlida, però quan l'hagis de renovar sí que tindrà un preu més alt, si no és que s'aprova el decret, perquè aquesta és la voluntat del govern espanyol, és a dir, d'alguna manera intentar salvar tant la pujada de les pensions com la rebaixa en el transport públic. Ara estan buscant, diguem-ne, que la manera de com fer-ho.
Sí, d'alguna manera és l'única possibilitat que queda oberta. També el Partit Popular vol intentar apuntar-se ells el gol de mantenir la pujada de les pensions, i han anunciat que presentaran també una iniciativa aquí al Congrés per demanar al PSOE que també s'hi afegeixi, però el que sí que han dit fons del govern espanyol és que de cap manera deixaran tirats ni els pensionistes ni els usuaris del transport.
Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Ho hem seguit amb el Dani Sainz i amb l'Àngels Lafuente. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bé, no podem dir que no estiguessin avisats els socialistes, perquè Junts per Catalunya ja havia enviat el missatge dies enrere, han estat negociant, és veritat, fins a última hora, i al final doncs han complert les amenaces i han tombat aquests decrets, i ara tenim les versions dels uns i els altres. Socialistes acusant Partit Popular i altres, perquè Félix Bolaños vàries vegades ha dit Partit Popular i otros, en referència a Junts per Catalunya, acusant-los d'haver perjudicat els pensionistes i els que utilitzen el transport públic, i Junts per Catalunya acusant el PSOE de xantatge i d'haver intentat colar, amb l'excusa de no podran tombar aquestes dues mesures, d'on colar-ne d'altres en un decret òmnibus. Què us ha semblat tot plegat?
Clarament és un vot de càstig. És un vot de càstig dels de Puigdemont en el govern, que s'ha d'entendre no per un desacord en les mesures en si, perquè fons de la Moncloa també el que lamenten és que això estava negociat. Penseu que es va aprovar al desembre, però abans, això segons fons de la Moncloa, ho havíem tancat amb tots els socis, inclús Junts. Per tant, ells una mica sorpresos, perquè ho entenen des del govern espanyol com un relat més polític que no de mesures en si, de fer veure que ha passat un any i que han de pujar el to des de Brussel·les, Carles Puigdemont i els seus, perquè no tenen encara costs tangibles. I avui hem vist també molt clarament una altra guerra, i és la d'Esquerra i Junts per Catalunya, perquè en la intervenció Míriam Nogueras, que ha estat molt i molt dura amb el govern espanyol, si algú no l'ha seguit, us dic els 7 adjectius que ha fet servir per justificar el no. Ha dit que és una mesura de trilerisme, que és mentida, manipulacions, ganduleria, prepotència, xantatge i incompliments. Tot això li ha dedicat al govern espanyol. També doncs, ha dit que estaven fins als nassos que alguns partits catalans també es mengessin aquests gripaus. I llavors Rufián també ha sortit amb tota la càrrega, amb una intervenció de 7 minuts contra Míriam Nogueras. És a dir, que tenim tots elements de que això sigui una lluita més política que no del sí de les mesures. És veritat que és un decret molt ampli, en què hi havia moltes coses, però no és la primera vegada que el govern espanyol fa aquest mena de calaix de sastre, que ja li havien advertit els socis que no era la millor via, però veurem com es redreça, perquè, com deia el Dani, i ho explicava molt acertadament, el govern espanyol ara no té pressa, és a dir, no deixarà tirats, però tampoc té pressa de demà convocar un Consell de Ministres per solucionar la papereta.
Perquè vol fer evident que aquestes mesures han caigut i culpar, sobretot, el Partit Popular i, de retruc, també...
Sí, no és menor que no et digui directament Junts. No és gens menor, perquè és veritat que fonts properes a les reunions que s'han mantingut et diuen que aquestes reunions no eren només i exclusivament per parlar del decret, que ho hem d'entendre i que hem de pensar pensar que s'estan negociant moltes altres coses, sabeu, per exemple, el tema de les competències en immigració, però que sí que doncs, sembla que encara, com que aquests fils estan estesos, no volen trencar. I no hi ha una oposició directa ni una càrrega a Junts, que és, suposadament, encara que diguin ells que no estan en el bloc, soci d'investidura de Pedro Sánchez, i no els estan anomenant directament.
A mi hi ha una cosa que procedimentalment no acabo d'entendre, i és una pregunta que faig en veu alta, que és si Carles Puigdemont diu divendres que les negociacions sectorials estaven suspeses, com és que fins ahir van estar negociant sobre les pensions i sobre el transport públic. No ho acabo d'entendre.
Perquè negociaven altres coses, també.
Sí, però, en certa manera, el que va venir dir Carles Puigdemont l'altre dia públicament és que d'immigració sí que en parlarien, del català a Europa també, però que la resta de coses quedaven suspeses, i veig que aquesta suspensió només ha afectat algunes coses petites, perquè de moment continuen parlant de tot. Després hi ha una altra qüestió, que és molt fàcil d'entendre. Fa un any, fa just un any, quan Junts valida els primers decrets del govern de Pedro Sánchez, es pacta el traspàs de la immigració. Un any després aquest traspàs no està completat. Primer es va dir que seria un traspàs integral, ara ja és una delegació integral de competències, que no és ben bé el mateix, i en aquest sentit, aquest traspàs o delegació, digui-li com vulguis, no està completat, i per tant Junts interpreta que no només és el pacte d'investidura que no s'està complint del tot, sinó també nous acords sobrevinguts en el marc d'aquesta legislatura. Junts necessita, d'una manera o una altra, gesticular no només davant del PSOE, sinó també davant d'Esquerra Republicana, perquè la intervenció que relatabas tu, Tània, de Míriam Noguera sobre Esquerra Republicana és indicativa de fins a quin punt és més o menys inútil fins ara qualsevol reunió Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, perquè
sí, en el fons... Fa uns dies vam tenir la fotografia a Waterloo, que
sí,
feia...
Sí, però avui ha anat per terra, això,
sí,
eh?
Sí, per això, tot abans que poguessin haver fet en aquella reunió, que ens van dir que havien intentat tendir ponts, ja s'ha vist avui que sí, de moment no, molts ponts no s'han tendit.
L'únic grup de treball que funciona entre els dos és el grup de treball d'insultar-se mútuament quan toca pujar al faristol del Congrés. I després hi ha una qüestió, ara mirant, enfocant més pel que fa al PSOE, el PSOE, evidentment, necessita Junts. Els pressupostos generals de l'Estat estan en l'aire, ho sap tothom, i més després de la intervenció de Carles Puigdemont de divendres passat, la votació d'avui, però hi ha gent dins de Junts, gent que forma part de l'executiva, gent que té una visió segurament més pragmàtica del que fa Junts a Madrid, que el que també t'indica en privat és el tanto que un dia Pedro Sánchez descansarà de nosaltres. I no sé si arribarà a aquest punt o no. És veritat que Félix Bolaños intenta tenir en públic. Félix Bolaños és més interlocutor d'Esquerra que no pas de Junts, perquè de Junts ho és més Santos Cerdán com a secretari d'organització del PSOE, però sí que la sensació és que el PSOE, en algun punt del camí, pot ser que Pedro Sánchez li passi pel cap fer un fins aquí amb Junts, a la mesura que...
Però el que passa que ha de fer convocar eleccions ara mateix. Les enquestes no li van gens bé, és a dir, seria una majoria del Partit Popular i Vox.
Però no sé si li acaba de reportar el fet de semblar que en cada votació està en mans de Junts. I és molt difícil, en l'actual aritmètica, fer gestos cap a una banda o cap a l'altra.
Una prova d'això que dius, Oriol, perdoneu, molt ràpid, la setmana passada estàvem, recordeu-vos, amb el tema de la mesa, i el missatge del PSOE era clar, tramitarem això i ho tramitarem i punt. Vull dir, n'estem farts ja, no, bloquejarem, perdoneu, bloquejarem la qüestió de confiança en la mesa. És veritat que després es va destensar i es podia entendre que avui hi podria haver algun canvi, és a dir, anem, fluctuem, sembla que la cosa està molt tensa, relaxa, ara sembla que torna, està... I així anem, en veurem, jo estic d'acord amb tu, veurem fins on podem arribar, perquè mentre Pedro Sánchez està a Davos intentant exhibir imatge internacional, intentar exhibir dades econòmiques, intentant liderar la socialdemocràcia i el contrast del bloc dels reaccionaris que diu ell, trama, etcètera, etcètera, doncs tens problemes interns que desvirtuen tota aquesta imatge que la Moncloa vol lluir internacional.
Joan.
Sí, no, jo primer per començar pel PP, que és el més senzill, jo crec que és molt difícil que el PP voti res, perquè Sánchez, el que va explicar que ell volia en aquesta legislatura construir un mur, va excloure, fent una espècie com de tinell, el PP de qualsevol mena d'acord, i es va posar en mans dels socis que van escollir la mesa del Congrés i que van fer possible la investidura, amb la qual és el propi Sánchez el que ha assenyalat el PP com un interlocutor que no és vàlid, i a partir d'aquest punt fer anar el comodín de la llamada cada vegada que un dels teus socis et deixa tirat i començar a apel·lar al PP, jo crec que és una mica fer trampa. I en aquest sentit, si el PP entrés en aquest joc, la seva oposició quedaria desvirtuada, quan ja Feijóo té prous problemes com per aterrar i arrelar amb el seu lideratge. I amb la relació, el que ha passat amb Junts és que jo crec que Junts no tenia més remei. O sigui, l'entrevista que es va fer en aquesta casa amb TV3, amb Puigdemont, a desembre, Puigdemont ja va dir que si el 31 de desembre no tenia les competències d'immigració de la Generalitat, això tindria conseqüències greus. I en aquest cas, això s'ha aplicat fins a l'extrem. És interessant el que diu l'Oriol. O sigui, si es va dir això, si ja es va dir que tot el que eren negociacions de temes sectorials es trencaven, si va explicar tant Puigdemont com Míriam Nogueras que tot el que tenia que veure amb governança espanyola, amb ells els importava tres nassos, a què van anar Santos Cerdán i Rodríguez Zapatero, segons diuen alguns mitjans, a Waterloo? De què van parlar? Què els hi van oferir? Merament els van anar a intentar convèncer de que els votessin, de que els votessin igualment? O sigui, crec que és com una posició política com molt adolescent, per dir-ho d'alguna manera, per part dels socialistes, pensar que Junts actuarà com Esquerra quan han explicat a tort i a dret que no actuarien com Esquerra. I ara, per tant, estan en un atzucac que l'únic, i amb això acabo, jo crec que el punt d'inflexió que el PSOE pensa que tindrà és quan vingui aquí a Barcelona el Consell de Política Fiscal i Financera, a la que vindran amb la rebaixa del FLA i amb la negociació del finançament, i que amb això poden posar Junts i Esquerra contra la paret, perquè per Junts i Esquerra votar que no al descompte del FLA o algunes autonomies del PP molt endeutades com València pot ser molt difícil d'explicar en el seu propi electorat.
I a més és que, clar, Junts per Catalunya hi ha un moment que havia de fer el gest, és a dir, de declaracions dient si no ens passen immigració hi haurà conseqüències, si no tramiten la qüestió de confiança hi haurà conseqüències, si no compleixen els acords hi haurà conseqüències. Clar, en algun moment hi ha d'haver una conseqüència, perquè si no aquestes amenaces, entre cometes, clar, deixen de tenir credibilitat. Si tu cada vegada estàs dient compte que si no compleixes faré alguna cosa, algun dia has de fer una cosa, perquè si no, no perds tota la credibilitat.
Poc més remei tenien avui que votar en contra, tenint en compte la retòrica inflamada de les últimes setmanes, dels últims dies. Seguint amb el fil que deia el Joan, al final, si tu no tens delegades les competències en immigració el dia 31 de desembre, com havia expectat, al final la primera votació important l'has de tombar. Va passar, insisteixo, el mateix l'any passat. Junts es queixava de que el PSOE estava introduint en decrets òmnibus una sèrie de qüestions que potser no tenien a veure amb les qüestions nuclears que s'havien d'aprovar en aquests decrets, i per tant no ho va intentar trossejar, al final ho va avalar, perquè també els mediadors a Suïssa van recomanar posar la immigració sobre la taula. I en aquest sentit, els negociadors de Junts el que no volen tampoc és que sembli que els està passant el mateix d'Esquerra. O sigui, el que no vol Míriam Nogueras és que se li posi cara, parlant en termes dels dirigents de Junts, que se li posi cara de Gabriel Rufián. És a dir, advertir moltes vegades, Gabriel Rufián adverteix moltes vegades, si no millorem la vida de la gent, vindrà la dreta o l'altra dreta. És veritat que Esquerra es presonera d'un relat segons el qual ells consideren prioritari que Espanya no hi governi PP i Vox, i juguen amb aquesta carta legítima. En canvi, Junts intenta desentendre's d'això i ha de collar el PSOE tant com pugui per no ser vistos com un partit que vota, cito entre cometes, a canvi de res, les mesures de Pedro Sánchez. I això, aquesta retòrica inflamada més la utilitat a la gent, són els dos elements que ha de combinar Junts, i de moment està guanyant la
I
retòrica.
I també que el PSOE, és a dir, sabent que has de acontentar d'alguna manera Junts per Catalunya, clar, colar aquí un decret llei en què hi van 80 i escaig mesures...
Segurament encara no han entès com funciona Junts.
Clar, és que...
Ja fa temps que els coneixen, vull dir que saben que la manera d'actuar de Junts és peça per peça. Si ells volen aprovar una mesura concreta, presenta un decret llei. Amb aquesta mesura concreta, si intentes entabanar o inflar com una salsitxa de Frankfurt un decret per posar-hi ingredients que potser no són de l'agrat de Junts, saps que tindràs un problema i que el tindràs públic, perquè Junts no se n'amaga de res.
Crec que comentàvem aquesta guerra entre Junts i Esquerra, es fa més evident també un argument, especialment és de Rufián, que feia molt temps que el sentíem en passadissos i que ara, de manera ja desacomplexada, el diu des de l'atril, i avui ha insistit molt això, en identificar Junts com a formació de dretes i una aliança amb Partit Popular i Vox. És com, diguéssim, el tret de fuga que té ara Esquerra per sortir d'aquí, davant dels atacs de Junts, de que ells es mengen els gripaus i que pacten coses que després no es compleixen, doncs, per intentar intentar defensar-se d'això, l'argument ara d'Esquerra Republicana és, sí, visca Catalunya, però una Catalunya justa. Nosaltres no és que ens ho mengem tot, sinó que el que són mesures que ajuden a la gent hi som, i vosaltres us és igual la gent perquè voteu de la mà de Vox i del Partit Popular. Per tant, estem en aquests relats, no? És una mica, jo crec que de cares al ciutadà, si, quan ens escoltin, perquè ara hi haurà pensionistes que diran, escolta'm, què passa, que jo cobro demà, si no m'equivoco, les pensions es cobren el 23. Cobraran, no passarà res. Els que tenen el títol dels 20 euros per fer la... Bueno, poden anar amb Rodalies, val. És a dir, i el govern espanyol això hi posarà remei, no tindrà un altre que demà no, però en uns dies aprovar un nou decret. Però què passa aquí? Que tenim una lluita constant de relats, i aquí es tenen els plats pel cap uns als altres, és a dir, pel PSOE la culpa és del PP, pel PP la culpa és dels socis i l'inestabilitat que té Pedro Sánchez, etc. I al final el missatge que envies és, ostres, ni per una qüestió que afecta les pensions, 12 milions de pensionistes, no hi ha un acord polític perquè puguin cobrar-la segons l'IPC. Clar, jo em pregunto si això li va bé a la política i el missatge que s'envia cap a la ciutadania.
I ja tornem a tenir la lluita de relats i de discursos a través de les xarxes socials. Hem dit que Carles Puigdemont feia aquest tuit dient que si el que volen és salvar o apujar i cuidar els pensionistes i els usuaris de transport públic, que demà mateix ens portin aquestes mesures de manera independent, que les votarem a favor sense cap mena de problema. I Gabriel Rufián, també a través de la mateixa xarxa, ja diu dues coses. Junts avui vota amb el Partit Popular, però Junts avui també vota amb Vox, per tant, insistint en aquesta idea de Junts com a partit de dreta que vota juntament amb Vox, i de l'altra diu Junts avui no castiga Sánchez, avui Junts castiga a milions de pensionistes, a milions d'usuaris del transport públic i a milers d'afectats per la Dana. Ho dic, diu Rufián, per si pel que sigui a Catalunya no s'explica així, pel que sigui, diu ell. En tot cas, tothom intentant col·locar el frame, diguem-ne, dels uns. Ens estan intentant passar per l'adreçador i nosaltres no volem passar per l'adreçador, per tant, les mesures que ens interessen les votarem si són independents, i les que no són, ens interessen no les votarem, i els altres acusant a Junts d'haver perjudicat a pensionistes i a usuaris de transport públic.
Jo no sé, perquè clar, aquí al Parlament de Catalunya, Esquerra, com que no vol aprovar el pressupost d'Illa, vota en Vox, i això no sé si converteix Esquerra en un partit de dretes, o sigui, com a argument per part de Rufián, que ja sé que fa setmanes que diu això del viento de la derecha i l'altra derecha que recorre el Congreso, i ho ha dit fent allò quasi literatura, però no sé si l'argument és molt vàlid, però la veritat és que Sánchez té males cartes, si això fos una partida de cartes, perquè si el que va passar a la reunió de dijous, crec que era a Waterloo, entre Junqueras i Puigdemont hagués tingut com a resultat que ells concertaven la política d'oposició que feien a Sánchez i que feien a Illa, era una mala notícia per Sánchez, perquè llavors ja no eren 7, eren 14 vots. Però si en allà realment no van concertar res i es segueixen fotent els plats del cap, com hem vist avui, també és una mala notícia per Sánchez, perquè les competències entre els seus socis amb ell el debiliten, i a dia d'avui té una contradicció entre Junts i Esquerra, té una contradicció entre Podemos i Sumar, i per tant, cada vegada que ell aconsegueix fer una cara del cubo de Rubik, se li desmunten els quadrets de l'altre costat, i no acaba mai d'aconseguir una majoria. Però també és Puigdemont, que al final acaba sent un analista que veu la jugada, cosa molt curiosa, el que va dir, però que ningú s'equivoqui. El fet de que nosaltres, Junts, no recolzem a Sánchez no vol dir que s'acabi la legislatura. Ell, i crec que la frase era literal, ha demostrat que té una gran capacitat de resistir i de mantindre's el poder sense legislar.
Bé, veurem quins són els pròxims passos. Fa tota la sensació, bé, de fet tenim la certesa que els pensionistes acabaran tenint una pujada de les pensions i que la bonificació del transport públic es mantindrà, ni que sigui amb un decalatge, que això sí, insistim en aquest missatge que ja enviem des del Ministeri de Transports, qui demà vagi a comprar una targeta multiviatge que sàpigui que li costarà preu més car, perquè demà no hi haurà aquesta rebaixa. Fins avui hi ha estat, els títols que hagueu comprat fins avui seran vàlids, per tant no haureu de canviar-los, però demà passat, i potser uns quants dies, si aneu a comprar, doncs no tindreu aquesta rebaixa d'aquí uns
per
dies.
Per tant, suposa... que tothom corri avui a carregar les targetes.
Interessa comprar avui la targeta en lloc de fer-ho demà o demà passat, perquè si no trobaràs un preu més alt. Tot fa pensar que d'aquí a uns dies, algunes setmanes, el govern espanyol ja trobarà la manera de presentar-ho a través d'un altre decret llei, per tant, d'aquesta manera, que sí que sigui aprovat i que torni el descompte. Però durant uns dies hi haurà aquest decalatge. Passant 8 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida anem a l'altre gran tema que ens sorprenia ahir, pràcticament a quarts de nou del vespre, i és la tornada de la seu del Banc Sabadell a Catalunya.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Nonoca és un centre pediàtric en el qual els dubtes dels pares es resolen amb empatia. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i confiança per al teu negoci.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts seran les 4. Com us deia, la decisió del Banc Sabadell de tornar a la seva seu social a Catalunya 7 anys després de marxar a Alacant està tenint dues lectures principals. La dels que hi volen veure el context de normalitat política i econòmica que s'ha aconseguit a Catalunya amb el procés liquidat, que abonen principalment des del govern espanyol i des de la Generalitat, tots dos socialistes, o la lectura, que en aquest cas és sobretot dels experts en economia, que diuen que això és una mesura d'emergència que el Sabadell ha pres per salvar-se de l'OPA del BBVA per controlar el Banc Vallèsà. Sentim el que han dit avui el president Salvador Illa o el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
Crec, ho dic amb tota modèstia i amb tot respecte, que confirma que anem pel bon camí. I quin és el bon camí? El bon camí és el camí del bon govern. El bon camí és el camí de l'estabilitat institucional i el bon camí és el camí de la seguretat jurídica. És el camí de la confiança, és el camí de mirar endavant, d'apostar per al futur.
És una gran notícia perquè estem convençuts que moltes altres companyies que varen marxar doncs, facin exactament el que està fent el Banc de Sabadell i Siemens Bolins i, per tant, doncs, això sense cap mena de dubtes pressuposarà també que Catalunya torni a ser o torni a agafar el lideratge econòmic de la política espanyola.
No sé què us sembla, és evident que les dues lectures es poden fer, però els experts diuen que el que està fent el Sabadell és intentar blindar-se davant de l'OPA i, per tant, suposo que fer que els accionistes catalans tinguin més difícil vendre les seves accions al BBVA, tenint en compte que el Sabadell torna a ser a tots els efectes una entitat catalana, o els que creuen que el que fa el Sabadell és certificar, diguem-ne, la tornada a la normalitat política i econòmica de Catalunya després dels temps convulsos del 2017, que és quan el Banc Sabadell va decidir moure la seva seu social, amb les pressions que hi va haver i amb tots els moviments de divises que hi va haver, no només al Sabadell, sinó també a CaixaBank.
Jo crec que hi ha tres reflexions. Una, això perquè ha passat el divendres al vespre al Consell d'Administració de Telefònica, on el BBVA té el 5%, la majoria del govern, la majoria saudí i les participacions de Criteria / la Caixa i el BBVA, decideixen, tot passa en hores on no hi ha la borsa en marxa, divendres al vespre i el vespre, decideixen de forma sobtada treure Álvarez Pallete i posar Marc Murdra. I molta gent va fer la lectura de que aquesta era una jugada mestra del BBV, que es cobrava el favor al govern de recolzar la sortida de Pallete, i que això el reforçaven a la seva guerra, que al final és el que és una guerra econòmica, però és una guerra amb el tema de l'OPA contra el Sabadell. I això que semblava una jugada mestra, pràcticament un escacmat, ara resulta que 48 hores més tard el Sabadell fa un altre moviment on li torna i ara sembla que la pilota està en el camp del Sabadell, que el Sabadell ha guanyat la partida al BBV. Clar, això ens porta...
Repetint, és a dir, diumenge el BBVA dona suport a la sortida de Pallete de Telefònica i això fa pensar que el govern socialista li podia pagar el favor afavorint la OPA.
Donant llum verd a la OPA.
I el Sabadell contraataca 48 dient, hores després dient, doncs jo torno a Catalunya i d'aquesta manera... I també.
Però clar, però això té dos variables que jo crec que són delicades. La primera, ja hem viscut avui que s'han tombat decrets, amb el decret de l'energia, com el govern ha promès el mateix amb una cosa i els altres. Li va prometre a Junts treure el decret i li va prometre a Podemos mantindre el decret. Per tant, si ha pactat amb el BBV un divendres i ha pactat amb el Sabadell un dimarts, falta veure quin dels dos ha sigut enganyat. Aquesta és una primera consideració. I la segona, tornant i relacionant-ho amb el tema primera part de la conversa, clar, el govern necessita tots els seus socis. I és veritat que el Sabadell ha estat molt defensat per la Generalitat, per Pimec, per Foment... Val a dir que, de forma una mica poder injusta, perquè, a fi de comptes, el BBV té més oficines a Catalunya que el Sabadell, el BBV va salvar la Caixa de Sabadell, la Caixa de Terrassa, la Caixa de Manlleu, va salvar Catalunya Caixa, és el Banc de Biscay el que en el seu moment va salvar Banca Catalana, o sigui, tampoc és un banc tan aliè a Catalunya, però dit això, tant ha defensat la Generalitat, Pimec i Foment, el Sabadell, com Fevasc, el PNB i el govern basc, defensen el BBV, que té la seva seu a la plaça de Sant Nicolás de Bilbao, amb la qual cosa aquí tenim ara un problema de qui ha sigut enganyat, el BBVA o el Sabadell, i com ho farà, perquè, clar, tothom està entusiasmat en el govern, en el seu discurs formal, per cert, despreciant Alacant i a València, amb que el Sabadell torni a Catalunya. A mi personalment em sembla bé, però, clar, i ara què li diuen al PNB? I aquests equilibris com s'aguanten? O sigui, jo crec que estem en una situació que és molt delicada. Després, una darrera pregunta, que és, això servirà perquè realment les empreses, la resta, perquè fins ara ha tornat Ordesa, Molins, una part d'Aigues de Barcelona, ara el Sabadell, però segueixen havent-hi 8.000 empreses fora. Això realment tindrà un efecte rastre? Perquè
ja... aquests moviments, o sigui, també depèn d'on vulguis posar el focus, perquè és veritat que en van marxar moltes en el 2017, però després hi ha hagut moviment d'empreses que han marxat i d'altres que han arribat a Catalunya, no necessàriament catalanes que hagin marxat i tornen, sinó algunes que han sortit de segons quins territoris. Vull dir que de moviments d'empreses n'hi ha hagut sempre. És veritat que el 2017 se'n van produir moltes per la situació política i per les pressions que hi va haver, sí, tot s'ha de dir.
Permetem, sense voler-te portar la contrària, les dades que dona...
Pots portar-me la contrària,
no m'ho soltaria. Informa no és qualsevol random, és una empresa de Ceste, i Ceste és una empresa de l'estat espanyol. Des del 17 fins ara diuen que la comunitat autònoma que té un saldo entre entrades i sortides més negatiu ha sigut de forma consecutiva Catalunya, i s'ha donat inclús una paradoxa, que és que l'any 24, des del 18, ha sigut l'any en el que aquest saldo negatiu ha sigut més alt. Hi ha experts que diuen que això no és tant per al tema polític i del procés que tots parlem.
Regulació i fiscal.
Exacte, sí. Que aquí el que és el tema fiscal, i el tema burocràtic, i el tema regulatori, i que hi ha altres territoris, per exemple, Aragó, la Càmera de Comerç de Lleida i Pimec van fer un estudi perquè les empreses s'anaven a Fraga, i al final la resposta és fàcil. El govern aragonès de l'Amban, d'Esquerres, va crear com una zona de facilitat d'implantació d'empreses, i molta gent de Lleida ha marxat a Fraga al darrere d'això.
Sí, sí. Només cal travessar el camí que porta entre Lleida i l'Aragó per veure que l'Aragó li ha funcionat la política de subvencionar, per exemple, a mesures en energies renovables, està ple de plaques solars, està ple de parcs eòlics, i empreses catalanes que han volgut fer el mateix aquí a Catalunya, i a vegades per l'entorn regulador o per l'entorn fiscal, han preferit anar a l'Aragó. Això és un fet. I després, pel que fa específicament al Sabadell, el Sabadell, recordem que és la primera gran entitat que a l'octubre del 17 decideix marxar. Després ho fa CaixaBank. Va ser els primers que tornin ara, tampoc és casual. Crec que hi ha una barreja de les dues coses, però el que segur que sabem del cert és que Salvador Illa aquest relat de la seguretat jurídica li va molt bé, perquè crec que entendrem tots que amb un govern obertament independentista, un govern que ha d'una manera o una altra apostés per un canvi jurídic de Catalunya, bancs tan grans com el Sabadell, en la situació que es trobessin, no voldrien tornar a posar els peus a Catalunya, perquè això els trencaria el relat. Els va molt bé que ara governi un partit com el PSC, que té una sintonia evident amb el govern espanyol, per tornar a la seu social a Catalunya, malgrat que tothom sap que operativament el Banc de Sabadell mai ha deixat de ser un banc català i que tampoc s'existiria molt en risc el fet que si fos adquirit pel BBVA es posés en dubte la seva catalanitat, però en tot cas és veritat que si al país li queden pocs bancs, perquè al final, després de la crisi, la concentració bancària ha fet que cada vegada hi hagi menys bancs grans genuïnament catalans, el cert és que perdre el Sabadell seria un problema també a nivell polític, i crec que el govern de Sabadell està disposat a fer unes quantes coses perquè el Sabadell no caigui en mans que no siguin catalanes.
Sí, ara que dèieu les facilitats de l'Aragó, recordo que us parlo des de Madrid, el capital del dumping fiscal, és aquí posen la catifa perquè les empreses puguin venir i paguin menys, després demanen més diners a l'Estat, això sí, és la manera de funcionar de la Comunitat de Madrid. En tot cas, em sorprèn també això que deies, Oriol, el relat que fa, és a dir, els cops de pit que fa el PSC, també avui ho hem vist en boca de ministres del govern espanyol, que parlen doncs, que és una bala a la normalitat, que tot això es fa perquè tornen, perquè veuen i confien en Catalunya en el seu marc jurídic, i en canvi m'ha sorprès, per exemple, Gabriel Rufián avui als passadissos del Congrés, que ho titllava d'anecdòtic quan formacions com Junts van pactar amb el govern espanyol just fa un any potenciar i canviar la llei perquè fos més fàcil el retorn de certes empreses a Catalunya. Per tant, hi ha una lectura política clara que el PSC i el PSOE volen vendre doncs, com un fruit del seu govern i de l'aposta per la normalització. També diuen, fora de micro, que no serà l'última, que estan treballant en diverses vies també per no només retorn d'empreses, sinó per l'establiment de noves empreses a Catalunya. Per tant, novament, és economia barra política. És un retorn que avui també tenia moltes interpretacions aquí, diguéssim, les capçaleres més conservadores, com no, també hi veien un gest cap a Puigdemont per intentar doncs, afluixar la situació, i un gest també per intentar doncs, assegurar-se per part del Sabadell el suport de l'executiu de Pedro Sánchez, que ja sabeu que ha criticat l'OPA del BBVA, però d'aquesta manera doncs, creien que si retornava, ella es defensava, ella, Sánchez són de la mateixa corda, i per tant s'asseguraven que aquesta OPA no acabi produint-se.
Jo crec que hi ha un tema interessant que val la pena recordar avui, perquè quan se'n van anar el Sabadell i la Caixa, es va criticar moltíssim que el govern en aquells moments de Rajoy va treure un decret d'urgència en el que es modificava el sistema d'acord que tenien que tenir les empreses cotitzades per poder canviar de seu. No sé si ho recordeu. I era un sistema que el simplificava per anar de pressa, que passava de que això ho tenia que aprovar el conjunt dels accionistes amb una junta general, a que ho pogués fer només un Consell d'Administració. O sigui, passava a ser com un tràmit
aprovat reduït. Aprovat a correcuita per un Consell d'Administres per la Soraya Sáenz de Santa Maria, sí, sí.
Bé, doncs, aquell mateix decret, que en aquell moment es va criticar moltíssim, és el que ara s'utilitza perquè el Sabadell pugui tornar a Catalunya sense reunir la seva Junta General d'Accionistes. Per tant, en aquella època allò es va criticar molt. Ara, en canvi, ningú voldrà fer el titular de el decret Rajoy és el que permet que el Sabadell torni a Catalunya de forma express.
Però això ho fan tots, perquè avui sentia Carlos Mazón que, com que estava a la inauguració de Fitur, i deia, estic convençut que aquesta tornada del Sabadell no és per raons econòmiques, sinó que és per raons polítiques. I diu, sí, probablement, però és que la marxa del Sabadell a Alacant tampoc no va ser per motius econòmics, va ser per motius polítics. És a dir, de la mateixa manera que els motius polítics van fer que el País Valencià guanyés un banc que era català i que de sobte es va convertir en alacantí, per les mateixes raons polítiques, doncs ara hi ha un interès perquè el Banc Sabadell torni a ser català. Llavors, clar, Mazón avui es queixa de que es pren la decisió per raons polítiques, i dius, el 2017 es va prendre per raons polítiques, i no es va queixar ningú del País Valencià, lògicament. Per tant, allò de queixar-se quan la cosa et va en contra i en canvi no dir res quan et va a favor, és molt transversal, diguem-ne. Passa tot arreu.
Això tendeix a passar a tot arreu.
I a tots els àmbits de la vida, eh?
Sí, no? I en el fons a València segurament li ha anat prou bé per exhibir sintonia amb el món empresarial, que la Caixa, per exemple, tingui la seu social a València, o fins ara el Sabadell la tingués a
Alacant.
Però tot s'acaba, i el context excepcional del 2017 sí que fa bastant temps que s'ha acabat, i és veritat que l'Estat va maniobrar d'una manera determinada sigui a través del decret, sigui a través del moviment de capitals que es va produir aquells dies, sigui a través de pressions que en algun punt van arribar a involucrar fins i tot la corona, ara s'interpreta que Catalunya ja no és un terreny tan hostil com ho era abans i, per tant, hi ha una sèrie d'empreses i d'inversions que tenir-les a Catalunya ja no suposa un risc tan elevat com pensaven abans determinats empresaris que ho situaven en aquests termes. I ara Salvador Illa pot dir que té estabilitat, pot fer bandera del bon govern, encara que sigui un govern que no tindrà, de moment no té i segurament no tindrà pressupostos, i pot fer bandera d'aquesta, d'un component business friendly que els seus antecessors no podien fer perquè no tenien totes les cartes jugades a la partida. No tenien el factor estabilitat, no tenien el factor de proximitat amb Pedro Sánchez i, per descomptat, el factor de l'OPA, que també hi té bastant a veure.
S'ha de dir dues coses, perquè jo crec que hem de ser justes amb el que va passar el 17. Primera, el decret no el va impulsar el govern Rajoy, el decret el van demanar les grans empreses i la banca.
I el va redactar Luis de Guindos en seu dia.
Segona, el motiu de la sortida de Catalunya de Mediolanum, de CaixaBank, del Sabadell, en aquest cas dels bancs, no parlo de les empreses, va ser essencialment perquè, davant d'un risc real, ara sembla que tot fos impossible, però en aquells moments la incertesa de què passaria quan es va convocar la primera votació al Parlament hi era, i la segona, TV3 tenia una i càmera posada sobre si s'arriava o no la bandera d'Espanya del Palau de la Generalitat, i vam tenir una tarda que allò era com un festival d'Eurovisió, de França no, Regne Unit no, Estats Units no, o sigui, Catalunya 0 points, perquè ens puguem entendre. I el motiu de la sortida que es va argumentar en aquells moments era que aquests bancs podien quedar fora del sistema de l'euro, i que això, per tant, podia portar a una fallida.
Hi va haver aquesta raó, hi va haver la fugida de capitals, una part de la fugida de capitals també per part de institucions espanyoles que van també haver-hi orquestrat de manera una sortida, és a dir, que aquí tothom va jugar les seves cartes.
I deixa'm que ho recordi, més de 30.000 milions amb estalvis de catalans, catalans independentistes, no independentistes i neutrals, que davant del risc de que hi hagués un corralito per una Catalunya independent i uns bancs que fessin fallida, van moure els seus diners, per molt que fossin independentistes, d'on fos, a comptes bancàries de la resta d'Espanya. O sigui,
això
no va ser només un moviment
això que és
polític
això que és veritat,
no sé quanta
això
gent
que és,
rara.
Això que és veritat, també s'ha publicat que hi va haver pressions des de la Casa Reial fins al govern espanyol perquè també les grans empreses traiessin els dipòsits dels bancs catalans com a mesura de pressió. És a dir, que insisteixo que en aquells dies tothom va jugar les seves cartes de pressió, uns en tenien més que d'altres. Vull dir que això ha estat més estudiat i explicat posteriorment. Ens queda un minut. No sé si algú vol... CaixaBank tornarà? Perquè ara tots els focus són sobre CaixaBank. Fins fa 36 hores, el Banc Sabadell deia que no hi havia cap raó per tornar, i de sobte ha tornat. CaixaBank diu que de moment no està estudiant la tornada i que estan còmodes com estan. Però que el Sabadell també ho deia.
CaixaBank té dos seus, si ho recordem, una que no és menor i és molt important, que és la seu de la Fundació, que està a Mallorca. I dic que no és un tema menor, perquè a vegades ens fixem molt en que CaixaBank, com molt bé diu l'Oriol, està on hi havia el Banc de València, però recordem que la Fundació és la tenedora de tot el paquet d'accions que no cotitza en borsa. I, per tant, aquestes accions estan a les Balears i no estan aquí. Jo crec que el retorn de CaixaBank és més complexa, perquè pel mig de tot això, CaixaBank té la compra de Bankia. Però, per altra banda, igual que hem vist en Telefònica divendres, hi ha encara una participació molt important de l'Estat a dintre de CaixaBank. Per tant, si el govern pressionés a CaixaBank per tornar a Barcelona, per molt que Bankia, o sigui, l'antiga Caja Madrid, es convertiria en un cos estrany a Barcelona, aquesta pressió podria existir.
Doncs bé,
avui hem preguntat això, només una punta, la pregunta obligada que fèiem en algunes persones que estaven valorant aquesta decisió, i ens reconeixen efectivament que el tema de CaixaBank és més complex.
Molt bé. Bé, doncs estarem pendents de si hi ha moviments o no, o si es queda així tot plegat. Oriol Marc, Joan López Alegre, Tània Tàpia, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Que vagi molt bé.
Faltant 3 minuts mal comptats per arribar a les 4, una mica de publicitat, de seguida el butlletí amb les últimes notícies i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Només a Caprabo, marca propistes, estalviadors i marquistes. fans del formatge ratllat mozzarella Eroski de 200 grams per 1,62 € o del pernil cuit extra Eroski Maestro de 200 grams per 2,36 €.
Estalviadors i marquistes, només a Caprabo, marca propistes.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67,24 €. Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Let it be.
Let it be, da.
Un tema dels Beatles havia de caure.
És un món sencer condensat en quatre acords.
Per mi l'he dit és una pregària i és com un mantra, també. Em sembla increïble.
Però qui és aquesta Mother Mary de què parla la cançó?
Això no és una cançó, amb Ramon Gené. Dijous, després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixedes i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de 8:45, Milan-Girona.
La Champions a la nostra manera. Amb segell Tot Gira.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya migdia.